Doncs mira, avui és un dia important també, avui és el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que potser és el primer lloc on s'ha d'ensenyar, o potser el segon, et diria. El primer lloc és a casa, amb els pares, amb la família, i el segon, si vols, a l'escola. Però avui és el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Per què el 30 de gener? Doncs, se celebra, com tots els dies mundials, amb la finalitat de fomentar a les institucions educatives valors i accions orientades a promoure la no violència i la pau. Però per què el dia 30? Doncs perquè avui fa anys que van assassinar a Mahatma Gandhi, líder espiritual de la Índia, i hi va haver un professor, Llorenç Vidal, un professor poeta i pacifista mallorquí, que va decidir portar a les aules aquest pensament, i ho fan des de l'any 1964. Per tant, Dia Escolar de la No Violència i de la Pau. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 30 de gener del 2024, hores d'ara amb 11 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 5,3 graus a Lleida, però vaja, que les mínimes pràcticament totes positives. Ara en parlarem amb l'Armando Álvarez, és dimarts. Avui parlarem també d'un concessionari de Lleida, concretament Control Motor, el concessionari oficial Hyundai, que li han tornat a donar un altre premi. Fa uns anys vam parlar amb el seu gerent, amb l'Octavi, i vam parlar perquè els havien donat un premi com a millor concessionari la part de taller de tot Espanya. Doncs ara els han tornat a donar un altre premi a nivell de tot Espanya, i jo crec que això és bo que ho coneguem, perquè són de casa, són de Lleida. En parlarem d'aquí uns minuts. I també parlarem de música. Avui estarà amb nosaltres el Roger Conesa. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica, com sempre des de l'Observatori Meteorològic de Lleida, amb aquestes temperatures mínimes que et deia, que han estat totes per sobre dels 0 graus, per exemple, 5, pràcticament 5,5 a Lleida, 4 al Carràs, 6 al Guaire, 5,5 a Mollerussa, 9,5 a Balaguer, 2 a les Borges Blanques, 9 a Tàrrega, 8 a Cervera i a Guissona, 5 a Solsona, 4,5 a Viella, 4 a Arties, a les cotes 2.500 de Boí, un grau positiu, 1,5 a Espot, també a la cota 2.500, o 3 graus positius a la cota 2.500 de Baqueira. Només s'han quedat per sota dels 0 graus o 0 a Trem, que han tingut 0 graus, a Sort, 1,5 sota 0, al Pont de Suert, 2,5 sota 0, o a la Seu d'Urgell, 3 sota 0. Ja saps que venim d'uns dies amb temperatures màximes disparades, que a més ho estem gaudint també a la plana de Lleida, des de que no tenim boira, però això seguirà així o no? Li preguntem a l'Armando Álvarez, que és el que en sap. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Escolta, com s'ha notat quan s'ha retirat la boira des de diumenge a la ciutat de Lleida? Com han pujat les màximes, eh?
Sí, sí, els darrers dies, ahir, abans d'ahir, bueno, el diumenge, sobretot, una enfilada extraordinària. Hi ha hagut, és que el mes de gener, te podia preguntar tu, què t'ha semblat el mes de gener a la ciutat de Lleida? I a vegades els números diuen una cosa de les percepcions, no? A vegades passa, no? Pues resulta que el mes de gener aquest és el 17è menys fred.
Imagina't.
De 86. De 86 anys, el 17è. Bien, però ha sigut menys fred que l'any passat. L'any passat van tenir 12 dies de gelades, enguany 8, i 2 graus per sobre del gener del 82, que van tenir 24 dies de gelada.
Caram.
Hem de recordar que el 22 és l'any més càlid i el 23 el segon. Però aquest gener ha sigut menys, no tan fred com els dos anys que el gener va ser els més càlids. De boires hem tingut just en la mitjana, 12 dies, encara que aquells dies tan seguits i tan intensos, sí, ens va, després de la pluja del dia 19, ens va semblar que havia molta boira.
Sí, sí, però no.
I de pluja ha plogut, pues, força, gairebé el doble de la mitjana, 42,4. I el que semblarà molt extraordinari és que ha estat plovent o precipitant 18 dies. 18. Clar, n'hi ha molts dies que són de boira.
Ah, perquè
d'aquests 18 dies, només 5 dies han plogut més d'un litre. La majoria eren coses minses, clar, procedents dels dies de boira, que sempre ha deixat precipitació, que també es recollís aigua.
Bueno, però jo explicava ahir, perquè m'ho vas enviar tu, que els dies aquests de boira potent es recullien fins i tot a mig litre per metre quadrat.
Sí, hi va haver dos dies, crec que el 25-26, que va ser extraordinaris, perquè va ser una boira molt tancada, molt espessa, una visibilitat molt, molt curta, i va deixar força aigua, aquests mig litre, i impedint l'evaporació. És a dir, que aquests 42 litres, només se'n recordaren el dia de la cavalcada de Reis, que va ploure, perquè va fer la guitza molta gent.
Sí, sí,
i després,
sí,
el dia 19, clar, que va estar 19 hores plovent consecutivament, poc a poc, i aquesta aigua ha sigut molt... Aquell dia només ja van caure 20 litres, i la meitat del mes ha sigut el dia 19. I després va propiciar aquesta humitat a la formació de més boires, perquè va introduir molta humitat al terra, que s'ha anat conservant. Potser viurem de rentes d'aigua al terra fins mitjans de març,
bueno,
si no n'hi ha molts dies assolellats. I sembla que durant aquesta setmana, pues, tampoc venen molts dies assolellats, una mica gris, avui està completament tapat, sobretot a la meitat sud de Lleida, el Prepirineu està mig, i més assolellat està el Pirineu en aquests moments.
Bueno.
I sembla que els propers dies, la setmana continua sense grans canvis, tot i que a vegades petits matisos, com està cobert o està assolellat, ocasiona un canvi important en la temperatura. Així que venen dies que n'hi haurà boires matinals, ja siguen baixes, espesses, o siguen més aviat altes, que seran més freqüents, no? Així més ennublats, que es poden obrir a partir de migdia i fer resol, estones de núvols, estones clarianes. No hi ha un gran canvi, ni un gran augment ni descens de temperatures a la vista. Es manté l'anticicló con un flux de vents de l'est que està enterbolint i portant núvols cap a la costa, prelitoral, i alguns arriben fins i tot aquí a la meitat sud de Lleida.
Bueno.
No hi ha grans canvis a la vista. Sembla que això continuaria amb petites oscil·lacions i matisos, gairebé, anava a dir la primera quinzena, però almenys fins al dia 10-12 de febrer.
Caram.
No es veu ningú canvi, però clar, el canvi queda tan lluny que
podria
no haver canvi, claro,
perquè bueno,
la fiabilitat d'una predicció a més de 10 dies, pues és baixa.
És baixa,
no?
Doncs...
En lo qual sembla que n'hi hauria canvis durant la segona quinzena de març, però queda força lluny per assegurar-lo.
Doncs Armando, nosaltres parlem amb tu cada 3 dies i serà la manera, eh? Ens tornem a escoltar divendres. Gràcies, Armando.
Bona tarda.
Bé, doncs ja ho veus. De moment ens quedem com estem, eh? Nosaltres busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
És veritat, que de vegades com canvia la percepció que tenim, o un o dos dies ens marquen la percepció de tot el mes, quan, escolta, gener té 31 dies, avui estem a dia 30, i aquesta pregunta de què t'ha semblat el gener és molt bona, perquè si no m'estan recordes el dia de la cavalcada, és que, escolta, ha plogut tot el gener, i sí que ha plogut més de l'habitual, com ens deia l'Armando, però no ha plogut tot el gener. Si te'n recordes dels dies posteriors de la setmana passada, aquests de boira, doncs, escolta, hem tingut molta boira, i al final tampoc n'hem tingut tanta. Per tant, és curiosa com la percepció de dos o tres dies et pot marcar, i a més a cadascú és diferent això, eh? Et pot marcar perquè aquell dia anaves a fer alguna activitat i escolta, doncs el temps no te la va deixar fer i per tant te'n recordes d'allò o com sigui. Per això va bé tenir dades, perquè si no, si ens hem de fiar del que creiem que ha passat, de vegades s'allunya, a vegades no, però de vegades s'allunya molt de la realitat. Mira, t'explico una altra realitat, una que... Si vols, ja sabíem, però que ara tenim dades, que és el que et deia. A vegades és les sensacions, deixa't estar de perfectes les sensacions, però jo et dono dades. L'esgotament professional, en anglès es diu burnout. Si vols t'ho dic, col·loquialment és estar cremat en una professió, val? Perquè ara tot ho hem de dir en anglès, el burnout, el síndrome del burnout. Bueno, és estar cremat a la teva feina. Doncs aquest esgotament professional, o està cremat, dels metges i infermeres de Lleida ha augmentat significativament. Quan et diuen significativament vol dir que ha augmentat bastant. És un estudi que es va fer el 2016 i el 2021. Per tant, tenim aquí 5 anys de diferència, a més amb el tema de la pandèmia al mig. És un estudi que l'ha liderat el cap del Servei d'Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que hi coneixem i que hem parlat alguna vegada, l'Oriol Lloguero, el doctor Oriol Lloguero. El desgast dels sanitaris fa 8 anys es quantificava en 39,5 punts i afectava de forma extrema el 17,6% dels sanitaris. El 2021, o sigui, 5 anys després, de 39,5 punts es va pujar a 49,7 punts. 10 punts més. I l'extrem, de 17,6 a 21,7. És a dir, que les infermeres i els infermers, les doctores i els doctors, estan cremats, estan esgotats. Això, si has anat tu al metge, segurament has tingut la percepció, segur. Escolti, hem d'entrar ara aquí en la propera hora tota aquesta gent que hi ha aquí a la sala d'espera? Sí, perquè clar, hi ha tanta gent que s'ha de donar visita cada 5 minuts. Però escolta, i si jo li he d'explicar alguna cosa al metge i tardo més de 5 minuts, doncs llavors comencem a tenir aquell desgast de corre-corre, que tinc a fora gent, i el metge et vol atendre bé, però alhora es troba que li compliquen la vida amb el tema burocràtic. Escolta, jo he anat fa poc al CAP i t'asseguro que la persona que em va atendre va estar més estona teclejant a l'ordinador que escoltant-me. Bueno, de fet, m'escoltava mentre teclejava. O sigui, va haver d'omplir una quantitat d'informació a l'ordinador mentre li anava explicant que, afortunadament, no era res greu. Però, clar, al final no és la feina del metge. Jo el metge vull que estigui per mi. No vull que estigui fent tema burocràtic. Per tant, o hi posem una altra persona, un administratiu, per exemple, que faci la seva feina, la feina d'administratiu, la feina de burocràcia, i deixem els metges que facin la seva feina, o hi posem més metges perquè puguin estar més estona escoltant-te i alhora després fer tot el tema administratiu. Jo apostaria per la primera solució. Tema de burocràcia, que ho faci una persona especialitzada en això. Tema de medicina, que m'atengui una persona que ha estudiat això, però no li carreguem el doble de feina a la mateixa persona, que és que al final no farà bé ni una cosa ni l'altra, i és normal, i és normal. Doncs bé, com et deia, l'estudi diu això, i això són dades. La sensació, el que ens digui la consellera de torn, el que vulguis, però això són dades. Li hem preguntat a... Bueno, de fet, s'ha fet a més de 100 professionals, aquesta enquesta, per tant, crec que és força verídica i que fa una radiografia bastant acertada de la realitat. No espereu grans canvis, per part de les conselleries de sanitat. Aquesta és l'altra cara de la moneda, és la desgràcia. No espereu res d'això perquè no canviarà res, però aquesta és la realitat. Canviem de tema, anem cap a la Diputació de Lleida, perquè el ple de la Diputació ha aprovat inicialment el Pla de Cooperació Municipal, que permetrà transferir directament a les arques dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació 17,5 milions d'euros per a l'exercici 2024. En concret, se'n destinaran 8,7 tant al finançament de la despesa corrent com a la despesa d'inversions. L'objectiu és passar d'un model de subvencions feixuc i poc operatiu. Saps què vol dir això de feixuc i poc operatiu? Burocràcia. Tornem-hi. Anem detectant on hi ha els problemes, no? Un model de subvencions feixuc i poc operatiu fa referència a la burocràcia, tot el que et demanen, tots els papers que has d'omplir, tots els papers que després s'han de tornar a omplir perquè resulta que t'havies deixat d'especificar una història. Això és el que tenim, se n'han adonat que, escolta, que els municipis petits o els descentralitzats és que no arriben, és que necessiten gastar diners extres contractant una persona que s'encarregui de tot el tema de burocràcia per poder rebre una subvenció, que al final se l'han gastat contractant aquesta persona. Bueno, doncs ara faran un sistema de transferències àgil que permetrà als ens locals disposar dels diners per fer front a les despeses i inversions quan ho necessitin. Bueno, parlant de territori i parlant de diners, ha arribat tard. Sí, però ha arribat. Les comarques del Pirineu, Aran i el Solsonès han estrenat la integració tarifària del transport públic. Una cosa que a les grans ciutats ja fa anys que es dona per fet, però que no sé per què, quan es fa a la ciutat, per què no es fa a la resta de territori? Bueno, què permet això? Doncs que amb les targetes multiviatge hi hagi un estalvi en el preu dels bitllets de fins al 89%. O sigui que fins ara això de fomentar el transport públic ho fèiem pagant fins al 90% més del que ens tocaria. És que no té ni cap ni peus. Ara la majoria de viatgers doncs podran comprar aquestes targetes multiviatge i s'estalviaran doncs molts diners. Per exemple, aquest nou sistema ha implicat la creació de la zona 3, que és la del Jussà, Alt Urgell i Solsonès, i la zona 4, que és l'Alta Ribagorça, el Sobirà, la Cerdanya i l'Aran. La majoria de rutes es fan amb autobús, però la integració inclou la línia de tren Lleida-La Pobla de Segur també, on el bitllet senzill costa ara 7,15 euros, mentre que si tu ja saps que l'has de fer anar més d'una vegada, et compres la targeta T10, que és de 10 viatges, i et sortirà a 2,58 euros el viatge. Ara sí que estem fomentant el transport públic, perquè anar de Lleida a la Pobla per 2,58 euros, doncs t'asseguro que deixo el cotxe a casa, sempre quan hi hagi un número de freqüències més o menys normal i em pugui adaptar. Per exemple, per anar de la Seu d'Urgell a Puigcerdà, costava 7,05 euros. Ara, amb la targeta T10, passa a valer 0,81 euros. Deixo el cotxe a casa. És a dir, abans per moure'm em costava 7 euros el viatge. Ara 81 cèntims. Ara sí que deixo el cotxe a casa. I aquesta, i d'altres actuacions, són les que s'han de fer i la gent et deixarà el cotxe a casa de manera voluntària, sense haver de fer ni multes, ni zones de baixes emissions, ni controlar la gent amb càmeres, ni etcètera, etcètera, etcètera. És la manera, és l'única manera. Vinga, fem una pausa, que parlem d'aquest concessionari, que jo crec que estem d'enhorabona i que per això n'hem de parlar.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, El Sur, dirigida por Víctor Erice. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Ja t'ho havia avançat avui a l'inici del programa. Això són bones notícies i crec que són molt bones notícies. És una empresa de Lleida que fa bé la seva feina, que això avui en dia comença a ser notícia, i la fa tan bé que li han donat un reconeixement a nivell nacional. T'estic parlant del concessionari Hyundai a Lleida, que és Control Motor, que ja saps que en parlem quan tenen presentacions de nous vehicles, i que en el seu moment ja vam parlar amb ells perquè ja havien rebut un altre premi com a la concessió, a la part de taller, concretament a nivell nacional. Però és que aquesta vegada Control Motor, a Lleida, és el concessionari Hyundai, els han otorgat el reconeixement de la millor concessió d'Espanya en satisfacció al client. No em digueu que no ve de gust parlar d'aquest tema amb el gerent de Control Motor a Lleida, l'Octavi Pérez. Octavi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, com estem?
És que ho estava llegint i estava pensant, és que això és més gran, més gros del que a vegades ho podem parlar. És que sou la millor concessió d'Espanya en satisfacció al client. Com es fa això, Octavi?
Bueno, pues és una labor d'equip, no? Vull dir que és un tema de que, com tu molt bé dius, abans ja ens havien donat aquest galardó només per el tema de postventa, el tema de taller i recanvis. I aquest any, a la convenció que fa cada any la marca, doncs, ens ha distingit com a la millor concessió d'experiència de client, tant en venda com a postventa de tota Espanya. És un reconeixement, és un treball d'equip.
Anava a dir això, dic, tu has d'estar per sobre de tot, a mirant-ho tot, però aquí la clau és l'equip, les persones.
Bueno, és que sí, evidentment sí, cada departament independentment, però després se fan reunions setmanals conjuntes i reunions en gerència, i és un paràmetre que m'ha dit molt, perquè clar, al final pues, lo típico que un cliente es content, pues te costa molt recuperarlo, y un cliente content es una persona que te puede atraure clients del seu entorn, pues es veritat. És així, la gent que estem de cara al públic vivim d'això, d'alguna manera.
Control Motor, ja sabeu, que és el concessionari oficial de Hyundai a Lleida, que esteu a l'avinguda de les Garrigues número 68, que us convido a que visiteu les seves instal·lacions, que les heu reformat recentment, en els darrers temps, i que us hi trobareu molt a gust, que a més, si entreu cap a la part del darrere, teniu una segona zona d'exposició molt gran també, i és el moment aquell de vinc a veure un cotxe, vinc a triar un cotxe, el vull veure de tots els angles, m'hi vull asseure a dins, igual vull que una persona estigui al meu costat i m'ho expliqui tot, o igual sóc d'aquells que vinc i dic, mira, deixa'm a soles amb el vehicle que vull estar sol. Això suposo que us hi trobeu, hi ha aquest tipus de persones, no?, que vol una cosa o una altra.
Bueno, hi ha tipologia de tot el client, sí. Cada client és un món, i això va comptar, però bueno, el fet de que tinguem aquest reconeixement també valora de que ens amoldem una mica.
Clar.
Al típic client que vol tenir molta informació tècnica, que tothom avui abans de comprar un cotxe mira per internet, el client que vol passar més apressegut i va una mica més discret. Bueno, ens amoldem a tota la tipologia de client perquè vivim de tots els clients, aquí no hi ha millors clients ni pitjors clients, hi ha clients i se'ls ha de tractar de la millor manera possible.
Bueno, que us amolleu a tothom, ens ho diu el guardó que us han otorgat, justament això. Octavi, una pregunta personal. Escolta, tu lligat al món de l'automoció, ja deu fer una pila d'anys,
Pues jo faré 60 anys aquest any i porto des dels 18.
Val, o sigui, 42 anys. T'ho dic perquè, parlant amb d'altres persones del sector, em diuen que estem entrant o ja hem entrat en una revolució al món de l'automoció, a la venda, als tipus de vehicles, la irrupció de l'elèctric, els híbrids endollables, la tecnologia puntera que porten els vehicles avui en dia i que de vegades no valorem, i sobretot aquesta entrada de la tecnologia a dins del vehicle, l'infotreteniment que comentem. No sé si amb aquests anys d'experiència havies viscut una revolució tan gran com la d'aquests darrers anys.
Tecnològicament, no. Mai a la vida, perquè una mica el que tu dius. Ara hi ha una barreja de tecnologies, des de l'elèctric puro i duro, els microhíbrids, els híbrids enxufables, continua venent-se algo de dièsel, el benzina, se parla que en un futur l'hidrogen. Ara és un moment pues, que tecnològicament hi ha una varietat espectacular, no? A totes les marques,
Déu-n'hi-do. No, i clar, això també fa que heu d'estar molt al dia del que teniu, del que veneu, de totes les tecnologies, perquè a més la gent ens informem molt, com bé deies, i venim moltes vegades amb la lliçó apresa.
Sí, bueno, el que té l'era d'internet, no? Vull dir que abans, jo me'n recordo fa 20 anys, 25 anys, que a part de vendre cotxes, doncs tenies que ser una mica més assessor cara, perquè realment la gent que ve ara a la botiga és gent que té una sapiència de lo que vol comprar.
Clar. Doncs si heu triat Hyundai, us heu de tensar Control Motor a Lleida, a l'avinguda de les Garrigues 68. Us atendran bé, no t'ho dic jo, t'ho dic el premi que els hi han donat. És la millor concessió d'Espanya en satisfacció al client. Per tant, és important això i per això jo crec que ho havíem de parlar avui. Avinguda de les Garrigues 68 a Lleida, no, i si els heu de fer un truc, 973-200-312, podeu anar sense compromís, Octavi, tantes vegades com vulgui la gent. La compra d'un cotxe també és una decisió d'aquelles que s'ha de prendre, estan segur del tot,
A casa vostra estareu, no hi ha molt problema.
Octavi Pérez, gerent de Control Motor, com sempre, un plaer. Gràcies per atendre'ns. Enhorabona per aquest premi i comparteix-lo amb tot l'equip.
De part teva i de part dels seus veïns. Molt amable.
Gràcies, Octavi. Fem una pausa, que parlem de música, que avui ens visita un artista aquí als estudis per presentar el seu darrer treball discogràfic.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toco el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deixa anar aquests pensaments, bucles recurrents que es mantenen ferms i et fan perdre el temps. Deixa anar, descarrega el pes, que no et deixa anar.
Mira, ara m'ha passat una cosa molt curiosa. Sabeu que tinc debilitat pel tema de la música i sobretot i reconec que el que em dedico m'ha facilitat molt aquesta història és conèixer les persones que hi ha darrere de les cançons, de les veus, dels àlbums, etc. No? La música m'agrada i què hi farem? M'agrada molt. Però avui he conegut el Roger Conesa, que és la cançó que esteu escoltant, ara el coneixerem, eh? I quan ha entrat als estudis em diu, sí, que ens coneixem de fa temps, i jo que sóc fatal pel tema de les cares he pensat, caram, ara quedaré fatal perquè és que no, o sigui, ens podem conèixer de la setmana passada i a mi se m'ha oblidat això, eh? Roger Conesa, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, molt bé.
Clar, és que entre els estudis diu, no, sí, que em sembla que ens coneixem, que ja vaig venir una vegada. Sí, suposo però... que sí.
Sí, sí, però entre que ens ha canviat la cara i jo a sobre m'he canviat el cognom...
Bueno, ja deu de fer més de 10, 12, 14 anys ben bé, eh?
Sí, 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 ja bueno. feia temps, sí, ara.
Roger Conesa, aquest és el teu nom... El teu nom?
El meu nom real, sí, Roger Conesa real. I Mathieu. Sí, sí, sí.
Ah.
El que passa que vaig tenir la brillant idea quan encara era jove per un projecte que vaig fer com de banda autor o de cantautor amb banda, digue-li com vulguis, posar-li un cognom artístic per una app que ja venia d'una broma que no cal explicar perquè és molt llarga i que naixia i moria el mateix dia. Doncs, per sort o per desgràcia, va anar tan bé que es va allargar 15 anys.
Caram, que era Roger Benet.
Roger Benet i a vegades Roger Benet i els Oximorònics, que eren la banda.
Clar, amb Roger Benet i la banda teniu una... Bueno, una història musical extensa.
Sí, 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 sí. Des de 2003 a 2018 no vaig parar de fer espectacles, no? Dels quals dos d'ells es van convertir en discs, que això és una mica el que queda pendent com a Roger Benet, potser, de gravar aquelles cançons que van ser part d'espectacle però que mai van ser discs, però sí, era com un no parar de generar doncs això, no? Experiències musicals, gairebé teatrals també, no en directe, que al voltant d'un tema. Però va arribar un punt al 2018, finals de 2018 fins a finals de 2019, que vaig fer ja el darrer espectacle, que era el fa 15 anys, jugant amb els paranys lingüístics que sempre jugava, que per celebrar els 15 anys eren els fotuts anys, no? Fa 15 anys. Que era ja un monòleg musical on amb excusa de repassar moltes de les cançons de la trajectòria, en realitat el que parlava era d'aquest personatge que ens muntem tots moltes vegades per sobreviure i de com actuem en els processos creatius, ja no només en l'àmbit creatiu, sinó en el dia a dia, no? Com a vegades ens inventem situacions on ens inventem una manera de reaccionar a les situacions per sobreviure, no? I en aquest últim espectacle ja vaig veure que el personatge, que l'alter ego ja no era necessari, sinó que era com un gairebé un diàleg entre Roger Conesa i Roger Benet i al final, fent spoiler perquè ja no es farà més, diguéssim que era com la mort.
El vaig liquidar,
sí, sí, sí.
El que ens vés a presentar avui és el teu darrer treball, com, el primer com a Roger Conesa, que es porta per títol Endreça. Endreça. No sé si és l'última ordre del Roger Benet cap al Roger Conesa
Podria ser que fos un... Sí, sí, com...
Escolta, Roger, Endreça ja.
Endreça ja d'una vegada. Sí, la veritat és que té a veure amb aquesta... amb diverses coses, però una d'elles és treure's aquests complexes, no, de què sóc, no, quantes coses sóc, no, perquè jo sempre he tingut sóc una persona molt curiosa i a nivell creatiu m'interesso i m'agraden moltes coses, i treballo d'actor, d'artista plàstic, d'artista sonor, com a músic, doncs, de multiinstrumentista, productor, compositor, no? Llavors és com que en l'època que jo m'he anat formant i he anat construint, diguéssim, la meva identitat, no? La societat ha tendit sempre a l'especialització. Ara ja per sort no estan així, però quan jo estava en aquesta època, no? Que no deixes mai de formar-te la vida, però ja m'entens. Uh-huh. Doncs tenia sempre com aquest... estava com instal·lat sempre en aquest dubte, no? En aquest síndrome de l'impostor, no? I quan ja et fas gran i veus que portes tota la vida fent el que et dona la gana i clar, no passa res, la manera d'endreçar-ho i posar-ho tot en un mateix lloc és també una manera de dir, ei, que no passa res, saps? Que totes aquestes coses formen part de mi i jo sóc totes aquestes coses, i una mica l'endreça va per aquí, en una de les direccions, i alguna més també.
Avui et dic el primer últim adéu. 2 de juliol de l'any 2600. Et juro que...
Escoltant-te ara aquí a l'entrevista, em dóna la sensació que, no sé si des del principi, però almenys en els darrers anys, tu has fet el que has volgut, enteneu-me, en el bon sentit de la paraula, és a dir, és que jo vull que soni així, és que jo vull que sigui així, és que jo vull transmetre exactament d'aquesta manera.
Sí, és curiós perquè...
O ha sigut ara amb Roger Conesa que has dit...
No,
ara sí.
Ara és com, jo diguéssim que hi ha com una consciència més forta de tot plegat, no? Potser d'abans era d'una manera més inconscient, saps? Com, no sé, ni parava a pensar, simplement feia, no? Directament, i ara potser hi ha un nivell de consciència més gran, suposo que també té a veure amb l'edat, la perspectiva, sí, i tot això, no? Però sí que és veritat que jo sempre he fet una mica el que em venia de gust, no? I de vegades pot semblar contradictori perquè potser directament dels discs no hi havia el que no sortia tan bé com esperava, potser, és a dir, en el sentit de que no sortien tants concerts o que no, o que no, però indirectament em sortien moltes propostes de feina creativa, i sempre pel fet d'haver fet els discs amb total llibertat i com jo volia, totes les feines que m'han sortit després també he pogut, o sigui, han sigut perquè me les han proposat, perquè jo m'expressés en total llibertat, i això et permet expressar-te creativament a través dels altres o a través d'altres propostes.
T'ho dic perquè tu escoltes l'endreça i ja només com comença i com van desenvolupant-se tots els temes, dius, caram, estem davant d'un artista no estàndard, és a dir, que no fa so estàndard, que per mi és un luxe, perquè és que al final, si tots escoltéssim el mateix i a tots ens agradés el mateix, seria molt avorrit tot plegat, eh?
Sí, però ja, com et comentava abans fora de micro, no és per una qüestió de voler ser estrany ni diferent, simplement és que és la normalitat. Sí, és com la normalitat. A part, en aquest cas també hi ha hagut una decisió que és la de no autoproduir-se el disc, que també era un paràmetre que em vaig posar en aquesta ocasió pel disc Endreça, no? I també, doncs, hi ha la producció del Magí Capdevila, que també és un noi molt talentós de Tarragona, que en aquests diàlegs sobre aquests tres pilars bàsics, que és una altra part de l'Endreça, que és dir, a veure, jo d'on vinc musicalment? De la cançó d'autor, per un costat, com a base, no? De les textures de la música tradicional catalana, perquè jo sóc nascut a Tarragona i ja pel simple fet de néixer allí hi ha tot un bagatge folclòric i cultural que t'acompanya sonor, i jo he sigut casteller des de petit, de família molt friqui castellera, he sortit per Setmana Santa, hi ha tota una sèrie de músiques de tradició, no?, que m'han acompanyat. Llavors, i a part de més gran, m'han encarregat molts arranjaments per instrumentacions tradicionals, per renovar el repertori i tot això, no? I també hi ha una part que jo treballo com a artista sonor, que és aquesta manera d'entendre els sons d'una manera com molt transgressora i vanguardista, d'utilitzar qualsevol cosa per transformar-la en una sonoritat que pugui crear profunditat, o que sigui melòdica, o que sigui un soroll, o el que sigui, no? I llavors, dins d'aquests tres pilars bàsics, també vaig decidir que la producció la portés al Magicat de Vila, amb qui havíem treballat, un noi molt jove, 22 anys, a Tarragona, i també tota la profunditat, els detalls, en aquest cas també són responsabilitat seva, no? També, és a dir, que s'hi ha sumat i la sonoritat del disc és la conjunció de tot això i de totes les col·laboracions que, tan vitals com texturals, s'hi han incorporat també i han participat.
És un disc que ja l'has presentat sobre l'escenari, va coincidir així, em deies, l'11 de l'11,
sí.
A Tarragona, a casa, et vas estrenar. Escolta, això de pujar l'endreça a l'escenari, què tal?
Bé,
És complex?
És complex perquè són dues persones. Quan ho hem fet, de moment ho hem fet a duet, multiinstrumentistes, el Magí justament i jo, i també a l'Albert Pelat, que és d'aquí, de Nou LED, que fa unes llums increïbles, que va crear un univers també lumínic molt poètic, perquè el disc és un disc que és un viatge emocional de principi a fi, no? I de banda, després al darrere també hi havia les projeccions dels petits poemes visuals que el dissenyador del disc, que és un disc que en el seu disseny és totalment tipogràfic, per aquesta endreça, no? Com una cosa molt concreta, molt neta, i fent una mica referència que l'endreça també significa la dedicatòria que es posa a l'inici de les obres literàries, o sigui, utilitzant aquesta cosa de que les lletres són molt importants en aquest disc, hi ha hagut un treball de lletres molt profund, i de que i endreça també vol dir això, amb una mica fent referència als poemes visuals de Salvant les distàncies del Brossa, doncs cada cançó té el seu poema visual tipogràfic que també es projecta en directe. I llavors hi ha tota una espècie de una sèrie de factors que t'ajuden a entrar emocionalment en aquest viatge i viure'l d'una manera molt més profunda.
Déu-n'hi-do, quina feinada, eh? Tu ets l'autor de les lletres.
Sí, exacte. Sí, les
compositor.
Lletres. Sí.
I vinculat, suposo, també a la part visual.
Sí, però ja et dic, és un disc
complet, que... És un projecte complet,
eh? Sí, és un disc que també he hagut d'aprendre a deixar anar, com diuen les cançons, a no controlar, a com es diu, a delegar, no? I per exemple, hi ha algunes parts de les cançons que estan, que hi ha aportacions de composició del Magí. Òbviament la part visual tenia una idea, però el pes recau en el Gerard Joan, en el dissenyador. Les llums també, òbviament, vaig passar uns inputs, però al final m'agrada molt treballar amb la llibertat, no només per mi, sinó que sempre que he treballat en equip o amb gent, que així com a mi m'agrada expressar-me a través dels altres en total llibertat, quan jo, diguéssim, estic al capdavant, per dir-ho d'alguna manera, del projecte, no? Sóc qui fa la proposta, no? I sóc qui l'ideari, diguéssim, que també tothom es pugui expressar amb llibertat.
Molt bé. Doncs estem parlant amb el Roger Conesa, acaba de presentar l'Endreça, però que no és nou vingut amb el tema de la música, ja porta força anys, el coneixeu abans com a Roger Benet, i suposo que abans fins i tot ja tenia els seus projectes de música de ben jove, eh? Encara no tenim data per Lleida, dic encara, perquè espero que això ho puguem solucionar de cara als propers mesos, però el sí que podeu és escoltar ja el disc, suposo que està a les principals plataformes de streaming.
A tot arreu.
És Endreça, Roger Conesa, fàcil de buscar, és que, tal com sona, Roger Conesa. Ho dic perquè a vegades hi ha certs artistes que es busquen noms rebuscats que has d'explicar en quines tipografies, en quines lletres escriu. No, Roger Conesa és fàcil. Endreça, el podeu escoltar de manera legal a través de Spotify, ho dic perquè, escolta, al final és el que ens queda, ja que tenim les plataformes i podem
fer-ho. A no ser que sigui un ordinador robat,
bueno, sí,
de manera,
correcte, però vull dir que és la manera que també els artistes els hi repercuteix de manera positiva, tot i que ja sabeu que la indústria de la música està complicada i que al final, doncs, el tema de les actuacions és el principal objectiu. Per això dic que no teniu data a Lleida de moment, però espero que en tingueu aviat i llavors, doncs, podrem veure aquest Endreça, que és un espectacle audiovisual, com bé ens ha explicat el Roger Conesa, i el veurem sobre l'escenari. Roger, escolta, que ha estat un plaer que ens hagis explicat la història i el perquè de tot plegat, el que hi ha darrere de l'Endreça i d'aquesta nova proposta.
Moltes gràcies, molt content d'estar aquí i espero veure-vos aviat per Lleida en directe i que pugueu gaudir d'aquest Endreça Live. La mateixa
obsessió. 20 segons i ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després ve el migdia a Cope Lleida. És dimarts. Amb el Felip Urbano, el nostre sommelier, parlarem de gastronomia. Hi ha dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics. Recorda que tens el nostre número de WhatsApp a disposició, 664-526-180.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El multimillonario Elon Musk, el dueño de Tesla y de Twitter, o bueno, X, que se llama ahora, acaba de anunciar que han conseguido implantar por primera vez en la historia un chip cerebral en una persona. El paciente, voluntario, fue sometido a la intervención quirúrgica este pasado domingo. Un neurocirujano le cortó un pedazo de masa cerebral y un robot único en el mundo, llamado R1, cosió este chip con el cerebro humano mediante hilos finísimos, súper finos. 25 minutos de intervención y, según Musk, el paciente evoluciona bien. Es verdad que no es la primera vez que se implantan chips en el cuerpo humano. Hay personas que ya tienen uno bajo la piel, por ejemplo, NFC, que contiene datos médicos o con el que puede pagar directamente si aproximas la mano. Es la misma tecnología que tienen las tarjetas de crédito o los móviles, pero lo de hoy es algo diferente. Lo de hoy es un paso más, porque ahora lo que se pretende es que se puedan controlar dispositivos electrónicos solamente con el pensamiento. Es decir, que alguien pueda escribir un correo electrónico, jugar con un videojuego o contestar una llamada solamente con pensarlo, sin necesidad de mover un solo músculo o utilizar un teclado, lo que podríamos llamar telepatía digital. La empresa que lo ha desarrollado, Neuralink, también propiedad de Elon Musk, anuncia que el producto va dirigido con prioridad a las personas que hayan perdido la movilidad de sus extremidades.
The device is designed to interpret your neural activity so you can operate a computer or a smartphone.
Este es el vídeo de promoción de la empresa, de Neuralink, en el que dice que para controlar cualquier dispositivo no se requieren cables o movimiento físico. Así lo explican. Es sin duda una gran noticia que genera, eso sí, tanta expectación como dudas, y no hay que olvidar que estamos solamente al principio. Durante los ensayos con monos, uno de los primates consiguió manejar un videojuego con la mente. Sin embargo, mientras vendían los avances, Neuralink también fue acumulando denuncias, incluida la que puso una asociación médica por causar sufrimiento extremo a los primates, algo que Max siempre ha negado. A pesar de esto, consiguió la autorización para llevar a cabo las primeras pruebas en humanos y hoy, como estamos contando, se ha anunciado el resultado. Y por ahora es eso. El paciente tiene implantado el chip y evoluciona bien. En el presente hace falta tiempo para comprobar los posibles efectos secundarios en este paciente y en el futuro conviene no perder de vista la vertiente ética que puede darse cuando este tipo de chips implantados en el cerebro puedan interactuar con la inteligencia artificial. No sabemos qué puede salir de esa mezcla. La verdad, podemos pensar que eso forma parte de la imaginación, pero a la velocidad que se desarrolla todo, es más que probable que en algún laboratorio, en algún lugar del mundo, esté cerca de ser una realidad. En cualquier caso, la noticia abre una puerta para facilitar la vida a muchas personas con movilidad reducida. Es una esperanza que tiene que equilibrarse con una buena dosis de prudencia. Es una de las noticias destacadas del día, pero hay más que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues en el Congreso están los de Junts, los de Puigdemont, deshojando a la Margarita Pilar. A esta hora persiste la incógnita sobre si el Congreso de los Diputados aprobará o no esta tarde la ley de amnistía al procés, en el que es el primer paso de su tramitación antes de que la norma pase al Senado. Junts ha avisado esta mañana que continuará negociando hasta el último minuto con los socialistas, pero que votarán en contra si la futura norma no se blinda lo suficiente como para salvar, entre otros, a su líder, al fugado Puigdemont. Y este martes tenemos dos datos económicos sobre la mesa. El primero es el PIB. España creció en 2023 un 2,5%, más de lo previsto por el gobierno. Ha tirado sobre todo el consumo y las exportaciones, pero menos de la mitad de lo que crecimos en 2022. El otro es el de la inflación. Tras dos meses de bajadas, ha vuelto a subir un poquito. Hoy la vida es un 3,4% más cara que hace un año, principalmente por el encarecimiento de la luz. Interior ha habilitado esta mañana una cuarta sala en el aeropuerto de Barajas para intentar hacer frente a la avalancha de personas que demandan asilo en España. En el aeropuerto madrileño, unas 450 personas están ahora mismo en esta situación. Hoy y mañana, por cierto, se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, la última antes de la Asamblea Plenaria de Renovación de Cargos que tendrá lugar en marzo. Entre otros temas, los obispos estudian el plan de reparación integral de víctimas de abusos en la Iglesia, la actualización de los planes de formación en los seminarios y la acogida también a los migrantes. Y en vísperas de la celebración de la fiesta de San Juan Bosco, hoy se ha presentado la producción Sueños, el musical de Toño Casado, que se estrenará el próximo 4 de abril. Este año la fiesta coincide con la celebración del bicentenario del sueño que a los 9 años tuvo Don Bosco y que inspira distintas iniciativas de la familia salesiana para este año, desde la propuesta de su rector mayor con el lema El sueño que hace soñar.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Atlético de Madrid ficha a un defensa.
Es noticia que acabamos de confirmar, que acaba de confirmar Deportes Cope. El Atlético de Madrid ficha al valencianista Gabriel Paulista. Detalles de esta operación, Hugo Ballester.
En estos momentos, Gabriel Paulista está llegando a las oficinas del Valencia Club de Fútbol para firmar su rescisión de contrato y marcharse gratis al Atlético de Madrid. Tal y como desvelamos ayer en COPE, la entidad de Mestalla le había comunicado al jugador la semana pasada que no iba a renovar y que lo mejor era que buscara una salida. El Besiktas turco ponía más dinero y más años de contrato, pero Paulista priorizaba seguir en España y el Atleti se lo lleva libre por lo que resta de temporada y una más.
El Atlético todavía no ha hecho oficial la llegada del delantero italiano Moise Kean. A esta hora está previsto que Ricky Rubio se entrene con el Barcelona, Víctor Navarro.
Y está entrenando justo ahora en el parquet del Palau Blaugrana, 13 años después de marcharse del Barça. Ayer pidió al FC Barcelona ejercitarse para probarse tras dejar la NBA y el baloncesto el pasado verano. Laporta y Grimau, encantados con su presencia, le han abierto las puertas del equipo y ahora Ricky Rubio, tras ver sus sensaciones, deberá decidir si se queda definitivamente a todos los efectos como jugador azulgrana.
Hoy tenemos estos partidos de Euroliga: Real Madrid, Maccabi, Estrella Roja, Valencia y Bayern Múnich, Baskonia.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, justament ara, 7 minuts per sobre de la una, amb 12 graus a la ciutat de Lleida. 12 positius. Ja no és tant com d'altres dies perquè està ennuvolat i, per tant, això es nota. Però, mira, li preguntem a l'Ivan Álvarez quina és la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida seguim amb aquests bancs de boira que es mantenen de forma persistent en punts de la depressió central. A la resta de la província segueix el predomini de cel poc ennuvolat degut a aquest temps anticiclònic que ens deixa també temperatures que es mantenen sense gaires canvis significatius i amb vent que podria bufar de component sud al llarg de la tarda. Arribarem de màxim als 16 graus a la Seu d'Urgell, 15 a Viella, 14 a Balaguer i a Tàrrega i 12 a Lleida. De cara a demà dimecres seguirem amb una jornada similar amb aquestes boires matinals que de nou seran persistents i a la resta quedarà un cel poc ennuvolat amb aquest temps estable que ens deixarà també unes temperatures que aniran a la baixa, a la depressió central i que es mantindran sense gaires canvis a la resta. Arribarem de màxim als 18 graus a la Seu d'Urgell, 15 a Viella, 10 a Balaguer o 9 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Escolta, que fem una pausa ràpida i parlem de gastronomia.
¿Y si dejas de escuchar esto?
Sequía, un peligro silencioso.
Hace mucha falta, pero poco llueve.
Cataluña sufre la peor sequía de la historia y Andalucía y Murcia también están a un paso de la emergencia.
¿Le seguirán otras comunidades?
Y luego de 6 de la mañana a 11 de la noche habrá una bajada menor, pero también se bajará la presión.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia.
Y la sequía, los embalses de la media nacional.
¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
¿Sufrirás este verano cortes de agua?
¿La fabricación de agua es una alternativa?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues. L'oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Rebaixes del periòdico. Subscriu-t'hi per 67. 20 euros a l'any. 70% de descompte. Només per rebaixes. Només a El Periódico.
COPE Lleida. Vinga, que ens acostarem ja a dos quarts de dues. És dimarts i això vol dir que parlem de gastronomia i ho fem sempre ben acompanyats amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard. Què tal?
Com Molt estàs? Molt bé. Com estàs tu? Ja has pujat la cuesta d'enero?
Bueno, estem a mitges, eh?
A mitges. Però, bueno, és dia 30 de gener avui. Sí que és veritat que ara diuen que la cuesta d'enero sume al febrer.
És per això que deia, perquè ara al final el febrer està dintre de la d'enero, ja, també.
Bueno, escolta, Felip, anem a rematar un mes especialment oriental, per entendre'ns.
Pues vam començar parlant de mochis amb la Merche, vam anar a Ibiza a parlar amb la Izaskun, de Sake, que va ser la primera dona experta en Sake a Espanya, molt amiga meva i del Pablo Salvioni també, bueno, de tots els amants del Sake a Espanya. Després vam anar a Mallorca a parlar de bartenders i avui acabem, tu saps que jo tinc un lligam molt important amb Xina.
Amb Xina avui, ja.
Per la meva parella, llavors...
Sí, però espera, serem... que acabem parlant de Xina, de vins i de llibres, i tot junt.
Bueno, jo crec que avui farem un viatge molt xulo, perquè vaig tindre la sort a principis de mes, me van convidar a la presentació d'aquest llibre, vaig tindre la sort d'estar allà amb ells... i amb la traductora, l'Andrea Larroy, que va ser la que em va convidar, i de veritat que és... ho diré ara perquè si no després almenys no tenim temps. En Lluís va fer una frase molt xula que va ser que nos deberemos acercar más a ellos porque ellos quieren acercarse a nosotros, a los chinos o a las chinas, ¿vale? Jo crec que va ser una frase maravillosa que mai se m'oblidarà. I els tenim aquí, jo crec que, bueno, que són ells els que tenen que explicar-nos aquesta història tan xula.
Doncs apa, anem a conèixer el Lluís Tolosa, que és l'editor de Tolosa Wine Books. Lluís, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres.
Què tal? Bon dia, buenos días.
I també està con nosotros Pierre Lee, que és autor del libro que lleva por título Aventuras en la ruta del vino de China. Pierre, què tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un placer.
Bueno, si te parece, primero hablamos con Lluís, porque tú eres editor de Tolosa Wine Books, una editorial que se dedica especialmente o se enfoca a libros de vino y de enoturismo. Lluís, ¿cómo entras en este mundillo? No sé si aparte de editor también has hecho tus pinitos en el mundo del vino o no.
Bueno, sí, yo tengo 25 libros publicados sobre vinos y enoturismo, y precisamente el publicar esos libros es lo que me lleva al final a montar mi propia editorial, Tolosa Wine Books, en Barcelona, pues para poder publicar los libros que me gustan, como en este caso, ¿no? Porque si no, no vas a encontrar nadie que te publique un libro sobre el boom del vino y el enoturismo en China, y si tienes tu propia editorial, pues puedes publicar... Este tipo de libro es tan maravilloso porque lo que os vamos a explicar ahora en los próximos minutos es el mayor proyecto de desarrollo del sector del vino y del enoturismo en el mundo.
Uh-huh. Os doy la página web www.tolosawinebooks.com, todo junto tal como suena, wine en inglés, tolosawinebooks.com. Ahí vais a encontrar esto que nos explicaba Lluís, estos libros con el foco puesto en el vino. Claro, Lluís, es un tema muy concreto, con lo cual, te has especializado en esto porque no había persona que estuviera, o editorial que estuviera tocando este tema Con lo cual, entiendo que vuestros libros o los libros que tú escoges para publicar, van a tener una base muy interesante y son muy apetecibles para la gente que le guste este mundillo.
Sí, además somos una editorial muy divulgativa. Los libros que publicamos es para cualquier persona que tenga un mínimo de interés en el sector del vino o en el turismo del vino, que es ir a visitar bodegas y luego saber dónde comer y dónde dormir. O sea que, que fácil, ¿no? Libros muy fáciles y muy divulgativos. En este caso, lo que queremos es acercar un tema que es totalmente desconocido aquí, en España, en Cataluña, y que queramos o no, nos va a afectar muchísimo. Y lo que queremos es explicarlo. Pero es un libro tan fácil que se puede leer como una novela, porque es como un libro de viajes de estos 7 años que Pierre y Cynthia han estado viajando por China para explicar cómo se está desarrollando el sector del vino y el enoturismo.
Claro. Pierre, 7 años viajando hasta China a razón de un mes al año.
Sí.
Un mes al año. Pierre, ¿de dónde eres tú?
Yo soy francés, pero llevo más de 15 años viviendo en Estados Unidos, donde soy profesor de economía política.
Ajá. Y junto con Cynthia Hobson, habéis viajado y recogido notas y descubierto un mundo en el que vosotros, supongo que en el primer viaje dijisteis, oye, esto lo tenemos que documentar y presentarlo en un libro, ¿no?
Sí, claro. Primero no fue una idea de libro, un pequeño proyecto de investigación para escribir unos artículos académicos, pero muy pronto nos dimos cuenta de que había mucho más que contar y que el vino chino, de hecho, es como una lente para entender la economía china. Y es lo que hacemos en este libro, es contar la historia del vino chino como una manera de entender varios aspectos importantes de la economía china.
Pierre, supongo que conoces lo arraigado que tenemos el vino en la cultura española y catalana. No sé si en China se vive así o nació así también o es diferente.
Es muy diferente, es bastante nuevo. La primera, sí que China tiene una historia larga de bebidas alcohólicas que incluyen uvas fermentadas, pero el vino moderno es algo más reciente. La primera bodega china fue fundada en 1892, se llama Changyu, fundada por el Rockefeller de Asia Oriental, pero realmente el auge del vino chino empieza hace más o menos 25 años y el reconocimiento internacional se trata de los últimos 14 años.
Es muy reciente, ¿eh?
Pierre,
oye, ¿qué os llevó a China? Es decir, ¿por qué ese primer viaje?
La primera idea era estudiar, investigar el vino vietnamita, ya que soy de origen vietnamita, pero cambiamos nuestro enfoque porque China es mucho más importante y nosotros somos profesores en economía política del desarrollo económico. Y China es una buena historia. El vino chino es un ejemplo, otro ejemplo de cómo este país tiene la capacidad de desarrollar industrias muy rápido, de alta calidad, y es algo que China ha hecho muchas veces en las últimas décadas con textiles, juguetes, lo que sea, ahora los coches eléctricos. Y el auge del vino chino es otro ejemplo que ahora que se conoce un poco más en el mundo, genera esta ansiedad acerca de China.
Claro.
Sí, para que te hagas una idea, mira, un dato muy significativo, ¿no? En 2017, Burdeos inauguró la Cité du Vin, ¿no? Un museo del vino espectacular. Fue una noticia a nivel mundial. Con un presupuesto para un museo, un presupuesto de construcción de 80 millones de euros. En el mismo momento, esta marca que dice Pierre, Changyu, construía su Wine City, un parque temático para que puedan ir turistas a aprender sobre el vino, con un presupuesto de 800 millones de dólares.
Diez veces.
La diferencia es un cero más.
Sí, sí.
La finca donde está esta Wine City tiene 400 hectáreas. Y para que te hagas una idea de la dimensión de Changyu, Changyu en su nueva bodega produce 400 millones de botellas al año. ¿Eso es mucho o poco? Pues es exactamente lo que producen conjuntamente las 600 bodegas de Cataluña.
Imagínate. Eso es solo una, ¿eh? Eso, todo es muy grande en China. Todo es muy grande en China, ¿eh? Todo. Todo.
Todo es muy grande.
Cuando hablamos de nuevas tecnologías, se dice que todo viene de China. Todo se fabrica en China, todo viene de China. Con el vino supongo que es pronto, pero supongo que están muy interesados en China en exportar su vino, ¿no?
Ahora el vino chino es algo que impulsado por los chinos para los chinos. Sí que hay, existen unas bodegas que exportan, pero muy poco. Y hasta ahora el vino chino, para disfrutar de una copa de vino chino, hay que ir a China y no se exporta mucho.
Claro. Y para las...
De todas formas, Ricard, perdón, sí. Que te voy soltando datos,
sí, sí,
que
Luis,
puedan ilustrar.
Por supuesto.
Aunque el boom es que los chinos hacen vino para los chinos, porque son 1.400 millones de chinos, y aunque haya muy pocos que consumen vino, es un mercado.
Sí, claro.
Ahí está el núcleo de este desarrollo. Pero para que veas que esto no es algo lejano y exótico, el pasado 13 de enero nos fuimos a presentar este libro a una bodega de Rioja que se llama Faustino Rivero Gullecia y que casi nadie de nosotros quizá habíamos oído hablar de esa bodega, que además está en la Rioja Baja, ahora se llama Rioja Oriental, pero una bodega. Todos los asistentes a la presentación se preguntaban por qué nosotros habíamos elegido esa bodega de Rioja para presentar el libro. Y se lo dijimos solo empezar la presentación, porque esta bodega es china.
¿Ah?
Es decir, que mientras nos pensamos que estamos hablando de algo que pasa en la otra punta del mundo, China, esta marca Changyu, ha comprado una bodega en Burdeos, una bodega en Chile, una bodega en Australia y ha elegido para España una bodega en Rioja. Y todo eso lo hacen con total discreción, al más puro estilo chino, y lo hacen no porque piensen en vender aquí Changyu, sino porque en los próximos 10 años quieren ir conociendo cómo funcionan nuestros mercados de vino.
Claro. Claro. No, es la verdad es que es la manera de estudiarlo in situ, de estudiarlo en la zona. Felipe Urbano, ya tenía razón, que esto es para sentarse, leerse el libro y ver cómo esta historia reciente ha ido evolucionando,
Ya hacía tiempo que dentro del sector nuestro podíamos escuchar algún feedback de China, de elaboración de vino, pero lo que ellos explicaron el otro día, a principios de mes, hace un mes, o 25 días aproximadamente, lo que explicaron en la presentación es que en breve tendremos noticias importantes y espero que sean buenas noticias sobre este país elaborando vino, que ya lo hace, está claro, pero que llegue aquí y que podamos disfrutar también de esos vinos. En la presentación abrimos dos, un tinto y un blanco. Entonces, no tenemos que... deberíamos estar contentos, orgullosos, por lo menos por mi parte, de poder compartir con una cultura completamente diferente a la nuestra la pasión que tenemos por el mundo del vino. Entonces, recomiendo mucho el libro porque explica cosas muy bonitas y aparte, si alguien puede tener la suerte de poder conocerlos y que se los piden en persona, pero es algo que ellos explican y que es cierto, en breve tendremos noticias de este gigante asiático, como se le suele decir, sobre el mundo del vino.
Estamos hablando del libro Aventuras en la Ruta del Vino de China, con Pierre Lee y Cynthia Hobson, está editado en Tolosa Wine Books. Y, Pierre, oye, tú te podrías aventurar a saber o a adivinar qué pasará en los próximos 15, 20, 25 años. Difícil, ¿eh?
Una, Buena pregunta. Que somos malos los economistas en este tipo de negocio.
Vale.
Sobre el futuro. Pero yo creo que el vino chino de calidad ha llegado para quedarse. Uh-huh. Existen numerosos vinos chinos excelentes, de alta calidad, en muchas partes de China. La realidad es que cuesta producir vino en China por razones de clima. Cada región vinícola tiene desafíos claro. específicos y a diferencia de las industrias de antes, la mano de obra en China ya no es barata como antes, como la historia de los claro. textiles y es todo esto. Así que China, no creo que China vaya a competir con en el segmento de vino a granel. Grandes cantidades de vino barato para todos los supermercados para competir con Chile, con España, pero sí que veremos más, cada año más vinos chinos de uh-huh. alta calidad.
Pierre, sí.
Un indicador, Pierre, explica lo de las medallas, el cambio que ha habido en el tema de medallas.
Ah, sí, claro. Cada año, bueno, la idea del vino chino de calidad apareció en el escenario mundial por primera vez en 2011, cuando un vino chino ganó un premio en el concurso de vinos de la revista Decanter en Inglaterra y sorprendió al mundo. Y ese año 11 vinos chinos fueron premiados y apareció esta idea. Pero el año pasado, 2023, 272 vinos chinos fueron premiados, 9 medallas de oro, 83 medallas de plata. Sí, y cada año ahora se publican informes sobre los mejores vinos chinos con puntuaciones muy altas de críticos internacionales, escritores de vinos muy famosos, James Robinson, James Suckling, la revista de Wine Advocate de Robert Parker. Todos hoy en día tienen un informe sobre el vino chino. Uh-huh.
O sea que se ha modificado quizá un poco lo que nos tenían acostumbrados de cantidad y ahora ya es más la calidad.
Bueno yo si me permitís que ponga un ejemplo, pero es para todo esto, es lo que hablábamos antes, la frase que comentó Luis, ¿no? Yo recuerdo, mi pareja entró en el restaurante antes de pandemia. Nosotros éramos en la de Michelin, es decir, estamos hablando de un restaurante, por desgracia, se ha cerrado ahora mismo, actualmente, en Lleida, y el chef le comentó a él que si quería hacer ahí unas horas por 10 euros, y le dijo que en China no se pagan 10 euros la hora. Entonces, es un ejemplo, pero para que veáis que lo que hablamos otro día en la presentación, tenemos que cambiar el concepto o la sí. idea de antigua que hay, no solo en España, en más países, sobre China. No tiene nada que ver. Entonces, creo que es lo que ha dicho Pierre. Hacen excelentes vinos a un máximo nivel, evidentemente a un precio como aquí, como en cualquier país vitivinícola que elabora vino. Y pronto veremos, si espero que sí que sea así, que sea muy pronto, que podamos disfrutar de esos vinos.
Bueno, son nuevos retos, sí.
Sí, sí. A veces, sabes que con China siempre arrastramos tópicos porque somos muy... Nuestra mentalidad Exacto. occidental y eurocéntrica nos hace ver todo lo lejano deformado, ¿no? Pero lo que está explicando Pierre y Cynthia en el libro es que masivamente hay estudiantes chinos que se van a Burdeos, estudian las carreras de enología en Burdeos o en China, y luego se van a Burdeos a hacer máster en enología o máster en dirección de empresas vitivinícolas, hablan inglés y francés perfectamente y son profesionales altísimos, excesivamente cualificados y además son grandes emprendedores. Todo eso con el apoyo de un gobierno que activa la economía en todas las regiones rurales del país que puede, pues ahí tienes la maquinaria perfecta. Sí, 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 ¿no? Perfecto. Muchísimo talento, una cultura del esfuerzo y un gobierno que apoya a los emprendedores. Eso es lo que explican Pierre y Cynthia y algo que a veces echamos un poquito de menos en España o en Cataluña, con perdón.
Sí, totalmente.
Pero ellos forman parte de un grandísimo proyecto para ser la primera potencia mundial del vino.
Pierre, para acabar, una curiosidad que tengo, porque tú empezaste creo entender toda esta investigación desde un punto de vista económico y empresarial. Sí. No sé si a nivel personal ya te gustaba el vino o te ha empezado a gustar, has empezado a probar, a distinguir, a aprender.
Sí, ya me gustaba el vino. Mi madre es de Burdeos.
Ah, vale.
Y su padre, mi abuelo francés, era vendedor de vino de Burdeos. Uh-huh. Y mi padre vietnamita se apasiona por el vino también. Así que sí, el vino me gusta. Pero con esta investigación conecté estos dos intereses.
Claro.
Un interés en la casa. En casa hice interés profesional y hacer investigación de una manera como si para disfrutar más
del trabajo.
Sí, ¿no?
Sí. Oye, Pierre, en Estados Unidos, ¿dónde estás?
Estamos en Tacoma, que es una ciudad cerca de Seattle.
Ajá. ¿Y un mes al año os vais a China?
Sí, después de la pandemia no. Nuestro último viaje fue en 2019.
Uh-huh. O sea que, pero con ganas, ¿no?
Sí, claro. Para celebrar todos los nuevos proyectos y para compartir este libro con toda la gente, todos los chinos que nos han ayudado en la última década.
Claro que sí.
Pierre, yo os llevaré las maletas en el próximo viaje.
Felipe, te ha, iba a decir de manera disimulada, pero no, de manera disimulada no, te lo ha dicho directo en esta entrevista tres veces ya, que te lo lleves con él.
Tú sabes, Ricard, que las preguntas las haces tú, pero yo cuando necesito algo, quiero algo, entonces ya ha quedado, creo que ha quedado claro ya.
Muy bien. Recordar, el libro es Aventuras en la Ruta del Vino de China, son Pierre Lee y Cynthia Hobson. Lo encontráis en Tolosa Wine Books, www.tolosawinebooks.com, todo junto, es así de fácil. Y me he quedado con ganas de buscar el libro y descubrir esta historia y ver esta evolución. Y además, tal como lo explica Pierre, yo creo que es entendible 100%, incluso por la gente que no somos del sector, como curiosidad también, creo que también es un libro recomendable. Pierre Lee, oye, que ha sido un placer conocerte y conocer la historia que hay detrás de este libro. Enhorabuena, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, un placer.
I amb el Lluís Tolosa, que és l'editor, doncs escolta, un plaer conèixer-te i no sé si t'escaparàs amb el Pierre cap a Xina, si pots.
No, nosaltres ens vam conèixer a Xina.
Ah, val.
2016. Sí, sí. Els dos estàvem a Yantai, que és la zona principal de desenvolupament de l'enoturisme, i vam coincidir allà i després vam tornar a coincidir el 2018 i el 2019. És a dir, la nostra amistat és perquè hem coincidit allà tres vegades visitant la mateixa ruta i la veritat és que, com que jo escric també, jo el volia escriure aquest llibre, però com que sóc escriptor i editor, ells, la Cíntia i el Pierre, el van escriure molt més ràpid i molt millor que jo,
bueno,
i vaig dir, bueno, doncs no seré escriptor d'aquesta, però podré ser l'editor i, per tant,
molt
hem
bé.
Traduït la seva versió anglesa per poder explicar-la aquí.
Que bé. Doncs Lluís Tolosa, escolta, un plaer haver-te conegut també. Enhorabona i gràcies per estar amb nosaltres.
Una abraçada.
Felip Urbano, vinga, un altre viatge que t'has de començar a preparar,
Jo deixaré un cua a la resta i marxo amb el
Perfecte. Felip, escolta, que tinguis bona setmana. Ens escoltem ja al febrer,
Gràcies.
Cope Lleida. Doncs apa, dos minuts per sobre de dos quarts de dues. Avui no assolirem temperatures màximes tan altes perquè és un dia que està ennuvolat, sense boira, però està ennuvolat. Igual la boira torna, ens ha dit l'Armando, però no hi ha aquella intensitat de la setmana passada. És curiós aquí a Lleida que vam passar de màximes de 4-5 graus a 18 graus el diumenge. Ara es veu que tornarem a baixar. Si és que al final som forts a Lleida, és que ens obliga la meteorologia, és així. Vinga, tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats amb nosaltres, la Carme Valls del PSC. Carme, què tal? Bon dia. Com estàs, Carme?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
Què estàveu parlant?
No, no, estàvem parlant del tema de la llumeta.
De la llumeta del mig.
Doncs pues ara està engegada, no? No s'ha fos. Sí, vale, sí. Pues ara sí.
Jo estava presumint de dir, s'engegui la llum quan parli. I llavors era l'única que no tenia els auriculars.
Ah, vale. Anna Florista, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Rosa Jové, de Junts per Cat, què tal, bon dia.
Molt bon dia.
Laura Vergés, del Comú, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
I Glòria Rico, de Vox, què tal, bon dia.
Molt bé, bon dia.
Heu vist com, sense voler, a poc, tornem a una tertúlia femenina?
Sí. Ja està bé.
Fa molts anys que ho dic.
Sí, sí, sí.
I vosaltres sou testimonis que jo no... O sigui, veniu qui voleu.
Jo, de totes maneres, al principi, quan venia, no, que hi havia, recordo que hi havia el Paco Cerdà...
Però estàveu 3 a 3, normalment.
Sí?
Sí, 3 a 3. En canvi, avui,
ara
ja veieu,
pensant,
eh?
Quin és
el no complim la paritat, eh? Avui. No.
Sí, no. Escolta, avui ja està, no. Prou bé.
Després de segles,
és anecdòtica. Escolta, és anecdòtica, però, bueno, benvingut sigui, les coses com siguin.
De totes maneres, qui dirigeix la tertúlia continua sent un home.
Si m'estàs mirant a mi, jo no dirigeixo
res. No, no,
Bueno, però vull dir, si estàs pensant en mi, jo no dirigeixo res. Jo us dic coses i a partir d'aquí us dirigiu. Afortunadament també he de dir en aquesta tertúlia que poca moderació necessiteu, que crec que és l'important.
Ah, moderes.
Modero poc, a més. I, vull dir que ja és el paper que vull, eh? Jo no vull cap afany de protagonisme, ni molt menys, només faltaria. Bueno, escolta, que divendres...
Ho fas molt bé.
Gràcies. Divendres va passar una cosa interessant. Jo crec que als ciutadans i ciutadans ens agrada. I és que, entre d'altres coses, va haver un... Bueno, vau tenir ple i vau aprovar una moció per unanimitat. I això és maco, vale, que era segurament un tema que no és pel dia a dia de la ciutat, d'acord, però escolta, que us poséssiu tots d'acord no està malament, eh? Que va ser el tema
no
del garrotín.
No era la primera vegada, jo crec. Sí, no era el primer cop per unanimitat, no. I n'han fet alguna.
Sí,
de la mà.
Sí, per exemple, no me facis dir exactament, ara em fiques en un examen, però no va ser la primera que feien per unanimitat, però ja està bé.
El que passa és que normalment quan una moció s'aprova per unanimitat i se sap amb antelació, se transforma en una declaració institucional.
Claro.
Aquesta és la diferència, per això moltes vegades no es vota perquè ja es fa... Bueno, que de fet va ser el que va passar aquest cop, perquè tothom va dir que no, o no sé si es va votar finalment.
I a part també...
No es va votar.
A part d'emocions, també hi ha molts expedients que ja arriben, diguem, aprovats per unanimitat. Vull dir que hi ha més acord del que a vegades transmet el debat polític, no?
El que passa és que als moderadors us agrada molt quan no...
No.
Quan no hi ha l'acord.
No, sí, jo estic encantat. Perfecte. El que també hi ha és moltes preguntes a l'equip de govern, Carme.
Sí, bueno...
Us pregunten molt.
No, a veure, jo crec que aquí s'ha de fer la interpretació que s'ha de fer, no? Jo crec que està molt bé que es pregunti, sí, jo crec que una de les funcions de l'oposició és la fiscalització de què és el que fa el govern, i fins aquí completament d'acord. A més, de fet, aquesta era una lluita que quan nosaltres ja estàvem amb l'oposició vam defensar moltíssim, no? Però el que passa, el que hi ha ara mateix és un col·lapse, perquè hi ha moltes preguntes que ja no es tracta de fiscalitzar a l'oposició, no? Sinó preguntes... Mira, de fet, pensava si...
Fiscalitzar el govern, eh?
Ai, el govern, perdona.
Que parli la Carme després.
I llavors, bueno, són preguntes d'aquestes... O sigui, jo crec que hi ha dos temes completament diferents. Un és el tema de les preguntes polítiques, que evidentment... totes les que es facin i més, no? I després hi ha aquelles preguntes que fan sobre el funcionament del dia a dia, no? A més, avui en dia, doncs, ja afortunadament, doncs, la transparència de les dades de l'administració són molt més grans que uns anys enrere, però senzillament per un tema, o sigui, no perquè nosaltres siguem més o menys transparents, sinó també per això, sinó perquè tens la possibilitat de que tot això cada vegada pugui estar més a l'abast de cadascuna de les persones, no? Llavors, nosaltres, per exemple, perquè te facis una idea, nosaltres amb tota la legislatura passada vam fer aproximadament unes 600 preguntes. En aquests moments, en 6 mesos, en portem, per part d'Esquerra Republicana, 766, i per part, diguem, de tots els grups, 1.300 i pico, fins a data el 15 de desembre. I sobre moltes d'aquestes preguntes, res a dir. Però hi ha altres preguntes, que és que, de veritat, mentre parles amb els altres, em buscaré alguna perquè vegueu la curiositat de les preguntes del nivell al qual estem arribant.
Xavier Estrada.
Per al·lusions, no?
Sí.
I jo crec que al final se'ns ha interpel·lat al grup d'Esquerra Republicana. Si més no, mira, jo, la meva educació sempre m'han dit que allò que no saps... que ho preguntis.
Sí, sí,
doncs perquè, i a més, estant en una administració pública, tenint en compte d'on vinc, que vinc d'una empresa privada que les he vist de dos colors, el que no ens podem permetre l'administració pública és que hi ha certes coses que no es controlin, no es fiscalitzin, i gràcies a Déu que es podem fer i tenim mecanismes per fer aquest tipus de preguntes a través de les comissions informatives respectives per cada una de les regidories, perquè entenem que són necessàries, doncs, que d'alguna manera es fiquin sobre la taula les respostes a preguntes que són candents, però no només perquè estiguem a l'oposició, sinó perquè són molt importants de cara als ciutadans i d'aquí, perquè pot haver un conflicte d'interessos, com també està sobre la taula amb alguns dels regidors de govern, en l'utilització doncs, en algun event d'alguna empresa de la qual és administrador, i jo crec que aquestes coses doncs, cal que la gent les sàpiga, perquè cal dirigir i cal governar de manera transparent i totalment clara. La gent vol tindre respostes amb allò que està, passant, però també per aquells incompliments que es fan, és a dir, per aquelles falses promeses que es diuen públicament que són titulars, als mitjans de comunicació i que després no són certes quan són quan d'alguna manera es dona resposta a través de les comissions. I fico un exemple. En el seu dia es va fer una nota de premsa i, de fet, aquesta nota de premsa està penjada a la web de la Paeria, en la qual s'insta a que s'ha fet una auditoria doncs, de les instal·lacions esportives municipals i la resposta de la comissió pertinent d'Acció i Innovació Social és que no consta cap tipus d'auditoria de projecte a data d'avui. Llavors, clar, podem fer i podem tirar de titulars, però nosaltres pensem doncs, que a la gent no se la pot enganyar i a la gent se li ha de dir la veritat en el sentit del que és el que s'ha fet fins a data d'avui i si no s'ha fet, doncs no passa res, però que es digui, però que no es digui una cosa que no és. Podem continuar, vull dir, de fet nosaltres a la Comissió de Garantia de Dret a l'Accés de la Informació ja li hem fet arribar diverses preguntes perquè hi ha doncs, respostes que no se'ns han fet arribar i jo crec que és informació que es demana del tot, no sé com dir-ho, no? Molt normal perquè al final quan es fa un acte i quan es pregunta sobre quina és l'empresa que ha dut de l'acte o quines són les factures que hi ha doncs, o quina és la memòria del projecte, doncs jo crec que estem, doncs, no? De que mereixem que se'ns pugui respondre.
Va. Carme, que estàs buscant històries...
No, jo, esclar, diverses coses, no? Una, evidentment que les preguntes s'han de contestar i totes aquelles que fan menció a veure una factura, o sigui, les factures, com ja sabeu, cada mes se presenta una relació de totes les factures que han estat pagades, no surt o sigui, tu no pots accedir a la còpia de la factura, però jo no parlo, jo no parlo d'aquestes preguntes. Només volia fer...
Però és que són molt importants, Carme, aquestes preguntes.
No, però és que aquestes preguntes les contestarem totes i són les que menys...
Doncs,
les que menys,
fins al moment encara no ho heu fet amb
perdona,
algunes.
Perdona, tinc, perquè ho han fet, o sigui, de totes les preguntes que ens heu fet, queden a data d'avui contestades fora de plaç, 5 preguntes. Totes les preguntes estan contestades dintre del... estan ja contestades. 5 de 700 i pico. Tota la
això
resta,
no, és, no són ensenyo, les vostres bueno, dades, però no són les dades reals.
Una pregunta. Vinga, l'annex 3 del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i tal, bueno, per el període 2022-2025, concreta el sistema d'atenció i tal. Davant d'aquests fets, preguntem, quin és el nombre d'altes del servei de primera acollida? Quin és el nombre de persones que completen els mòduls formatius itineraris proposats? Quin és el nombre de certificacions emeses pels serveis de primera acollida? Quin és el percentatge de persones que completen els itineraris formatius proposats? Quin és el nombre de persones que participen en accions d'acollida de reagrupament familiar? Quin és el nombre de professionals amb dedicació total o parcial al servei d'acollida? Quantes persones estan inscrites al servei o són usuaris del servei que participen en convocatoris de promoció de l'ocupabilitat i assoleixen la regularitat administrativa? Quin és el nombre d'ateses i derivades al servei corresponent per l'atenció de denúncies de discriminació? Quin és el nombre de col·laboracions del servei amb d'altres àmbits d'administració local per l'adaptació del servei? Quin és el nombre d'iniciatives de dinamització comunitària on participa el servei? Quin és el nombre total de persones participants en les activitats finançades a través de la transferència? Quin és el nombre de persones participants En acció sense això, la boreal.
Ja està, perquè és que sí.
Ho dic perquè és una pregunta, ho dic perquè ells també deien...
Però això és una pregunta o cada pregunta és una pregunta?
No, clar, és que jo és el que et dic. O sigui, per a tu això què és? Una pregunta o 15 preguntes?
Jo crec que amb això que, llavors, no, que a vegades...
Espera, deixa'm acabar.
Desvirtuar la realitat. No, jo crec que al final...
Quan ho hem sentat amb Esquerra i PSC, perquè és veritat que PSC ha dit que de les 1.312 preguntes, 766 són d'Esquerra, a la resta de formacions polítiques us pregunto si esteu satisfets. O sigui, si heu preguntat a l'equip de govern i us han contestat...
No,
ja, ja, però ja ens han fet la idea. Si vols, girem per aquí, Laura, sí, Rosa, sí. Glòria i
Jo Anna. Crec que a vegades una pregunta es converteix en 10 o 15, com ens està llegint, perquè si fas la pregunta genèrica, que és a dir, dona'm les dades de funcionament del servei d'acollida.
No et contesten.
Te donen unes dades com a molt genèriques que tu vols conèixer com és aquell servei i, per tant, s'entén que amb un servei, a l'avaluació del servei, hi ha totes aquestes dades que...
Pues demanem tot aquest seguit.
Però nosaltres...
Enviem la còpia
nosaltres,
de l'informe.
Quan hem demanat... Nosaltres hem fet algunes preguntes sense tant detall i ens han donat una resposta tan genèrica que és com una no-resposta. Llavors l'has de convertir en una altra pregunta que digui, no, doncs pues dona'm exactament això, perquè si no... La tendència és a fer respostes com a molt genèriques. Nosaltres amb algunes preguntes hem tingut resposta, però també algunes preguntes capdals no n'hem tingut. Per exemple, seguim esperant que ens diguin quin és l'encàrrec que han fet del servei de residus. És un tema central, un tema de ciutat, que ha ocupat molts debats, que és una de les despeses fonamentals de l'Ajuntament... que centrarà el debat polític. Ho vam demanar al setembre i seguim esperant. Per tant, és veritat que falta...
Quins plaços és? Que no en tinc ni idea.
No, però... A veure, ens van donar resposta, ens van dir...
Però no satisfactòria per vosaltres.
Una resposta que no diu res, vull dir que n'hi ha moltes d'aquestes que dius, dis-me quin servei has encomanat, com a l'empresa que ha de fer el plec de clàusules del servei de recollida de residus, si li encomanes unes clàusules, que et redacti unes clàusules, li hauràs dit per a què. Llavors, li diem, escolta, per a què li heu demanat? Per a quin servei li heu demanat les clàusules? Bueno, li hem demanat les clàusules, que valori tots els escenaris, no sé què, i dius, no, ara ens presentaran unes clàusules on estarà definit el servei.
Si us faig ficar una nota, no me la posareu, no?
No, jo crec que, a veure, que es va...
Prova-ho.
Hi ha coses que es van contestant, jo posaria un aprovat, però vaja, un
aprovat.
Tampoc...
Vale, pel comú és un aprovat, justet. Junts per Cat, Rosa.
A veure, les preguntes
vosaltres suposo... Bueno, és igual, digue'm, res.
Les preguntes que normalment formulem ho fem a les comissions, i tu contesten més o menys dintre del proper mes, amb la qual no tenim gaires queixes en aquest sentit. Però el que sí farem, i la Carme ho sap, és amb els 24 punts que vam signar com a acord, amb això hem establit, nosaltres serem molt proactius, hem establit un calendari, coses que s'han de fer, ells ho saben perquè els hi hem presentat, i és d'aquí a aquí s'ha de fer això, d'aquí a aquí s'ha de fer això, i farem un seguiment. Si compleixen, doncs mira, podríem ficar un notable halo, un excel·lent. Si no compleixen, doncs no. Per tant, no és tant per lo que s'ha fet fins ara, que tampoc moltes queixes no tenim, és per lo que es farà. Llavors, me guardo la nota a final de curs.
Glòria.
Bé, nosaltres hem fet algunes preguntes i algunes, és veritat que potser són tan... respostes són tan generals. Normalment contesten, vull dir, no estic descontenta. Normalment se contesta...
90 preguntes ha fet Vox.
90, bueno, no està mal.
No,
6 mesos.
No.
Normalment
no,
nosaltres utilitzem les comissions perquè si tenim alguna la fem in voce i perquè per no saturar, perquè veiem que està saturat ja. Vull dir, no som tontos, ja entrem, nosaltres entrem les preguntes i ja veiem i dius, ostres, és que aquí hi ha un munt de preguntes que és impossible. Entenem l'actitud de la senyora Valls, perquè és veritat, o sigui, no se pot arribar a 1.300 així, com que no vol la cosa, tot el seu temps. No estem descontents, tot i que alguna resposta, doncs, dius, ostres, no m'ha contestat, no? És com no respondre, no?
D'algun tema, com especificava la Laura?
Ara no recordo exactament, però sí que hi ha algun tema que... Exacto. Bueno, i també pues, lo que ha dit el senyor
Estrada.
D'Esquerra, Estrada, que dius, bueno, pues, hi ha coses, pues, mira, se anuncia a la premsa una activitat com lo de l'antic mercat de la Mariola. Que és que ja entren, ja se claus, ja tal, pues des d'octubre estem esperant i els veïns estan protestant. Nosaltres normalment sí que és una eina perquè els veïns, perquè els ciutadans de Lleida puguin, els que ens venen i tal, pues podem entrar a les preguntes i normalment respon, les nostres preguntes responen a demandes del ciutadà. O sigui, volem ser una eina útil, acabem d'entrar, som novatos, és veritat, volem ser una eina útil i de moment estem fent aquest tipus de preguntes o de peticions, més que...
Sí, quina nota els hi poseu?
Bueno, podria haver una prova. Un 5. No la vull sorprendre perquè també no, és que entenc que és molta
feina. Podem fer a l'escala d'abans, hi ha el suficient i el bé, el notable, l'excel·lent o l'insuficient.
Jo crec que és suficient.
Vale,
que
és suficient. Ana Florista, Partit Popular.
Bueno, nosaltres a les preguntes que
vosaltres
hem formulat...
Cap de l'oposició.
Sí. Nosaltres a les preguntes que han formulat, tant les som formulem a les diferents comissions i tenim resposta a cada una, hi ha algunes matèries que s'han de consultar i no sé, no es contestarem per escrit, amb això no he tingut mai cap problema. Hi ha les que es fan, a través, ja que ho fas per escrit, evidentment que hi ha de tot. Hi ha algunes que te les contestem bé, vull dir, amb un contingut i donen resposta a el que tu has preguntat, i les altres, doncs, bueno, són d'algun tipus genèric que fem, doncs les tornem a reformular i tornem a preguntar. Però per lo demés, doncs, jo crec que se conteste i que es fa dintre del temps que tenen i del treball que tenen, pues donen resposta a les preguntes que els hi formulem, això és evident. Que podria ser millorar, sí, però bueno, hem de tindre en compte que davant d'aquesta avalanxa de totes aquestes preguntes també hem de considerar que els límits humans són els que som, el personal que tenen al seu abast és el que és, i que verdaderament el que no vol el grup popular és que s'entorpeixi el servei que ha de prestar els treballadors de l'Ajuntament per dedicar-se a contestar aquestes preguntes que podrien ser inferiors.
Val. Jo només si em permets...
Espera, Carme, que falta el més important.
La nota. Ah, falta la nota.
És que això de posar nota amb tu al davant, sé, però...
Marxo.
Te n'assabentaràs igual.
No, jo li posaria un beal.
Mira, un beal. Perdó, Carme, abans d'això, m'ha demanat la paraula a la Laura, li donarem també al Xavi, i llavors, vale. Carme, per al·lusions, si vols.
Vinga, d'acord, gràcies.
Sí, Laura. Jo volia fer una reflexió més... A veure, que preguntes pues, n'hi haurà de més encertades i menys, i tots a vegades les fem millor o pitjor, però... Jo també en favor de fer preguntes, és la feina de l'oposició, i dos, jo crec que també a vegades ho veiem com un engorro per tècnics, per l'administració, però jo també vull veure la part al revés, que a vegades pot ser una ajuda, perquè també és una manera de que la pròpia administració vagi millorant els mecanismes d'informació. Quan tu veus que et demanen tota una sèrie d'informació, nosaltres alguna que hem tingut respostes una mica genèriques, no?, sobre temes de política d'habitatge, no?, que dius, bueno, quants... Hem demanat quant habitatge s'ha fet o s'ha posat a disposició de lloguer social o coses d'aquestes i donen una resposta molt genèrica. Llavors tu demanes més el detall i jo crec que també és una fórmula que pot ajudar a organitzar la pròpia informació de l'Ajuntament i que dius, bueno, aquesta vegada m'ho han hagut de preguntar o la memòria del dispositiu d'acollida, doncs la propera vegada igual ja faig una memòria que contingui tota aquesta informació perquè sé que és útil per prendre decisions polítiques. Per tant, que a vegades ho veiem com un engorro per tècnics, però jo també penso que a vegades pot ser una ajuda de com orientar més l'elaboració de memòries i el retiment de comptes de l'acció governamental, que em sembla que és cabdal en democràcia.
Xavi Estrada.
Bé.
Que falta la vostra nota, també,
Bueno, més que... Jo no soc tant de notes, sobretot en el sentit de que, a veure, la senyora Valls, això ho hauria d'agafar com un regal. És a dir, que se li facin tantes preguntes és perquè alguna cosa està fallant. És a dir, probablement, si s'anuncia alguna cosa i es publiqués, doncs probablement no hi haurien les preguntes al darrere. Llavors, si hi ha les preguntes és perquè no es té aquest accés a la informació. Un accés que és lliure o hauria de ser lliure per tothom que el vulgui consultar. Però, evidentment, estan dins de lo que és el consistori, doncs entenem que per resposta que li hem de donar als ciutadans l'hem de tenir. Més enllà de les preguntes, que no entraré en que si són més o menys, tot dependrà una miqueta de les circumstàncies, és el contingut que tenen les preguntes. I hi ha alguns fets que estan passant que d'alguna manera estan ficant al govern pues, bueno, en aquesta tessitura de dir, ostres, no només és que Esquerra Republicana li faci preguntes, és que fins fa molt poc la síndica de Greuges també els va estirar una mica de les orelles en el tema de la llei d'empadronament. És que també s'ha parlat en algun ple de les irregularitats en contractacions del recinte final dels Camps Elisis, quan això no ha sigut així. Llavors, hi ha preguntes que tenen una connotació molt important. I reitero, pel mi, treballant a l'administració pública, hi ha una cosa que no es pot traspassar, que és el tema de la transparència. I, per tant, com més transparents siguem, doncs els ciutadans ens poden entendre, perquè evidentment que pot haver aquesta poca adherència a la política si realment des del propi Ajuntament no tenim la capacitat tots plegats doncs, de dir i explicar què és el que està passant i donar resposta doncs, a aquestes situacions. No és normal que un regidor, pel fet d'ocupar el seu càrrec electe, doncs, home, faci participar a dintre d'algunes activitats del
això ni se t'acudeixi, Javier, ni se t'acudeixi. Ni se t'acudeixi,
del dia a dia,
ni se t'acudeixi.
Doncs, jo crec que això no és, almenys podríem
ni
dir que no és ètic.
Ni se t'acudeixi.
Carme Valls.
Ni se t'acudeixi.
I que no sigui cap amenaça.
No és cap amenaça. No.
Dic,
jo dic que per fer declaracions del tipus de les que fas, has de tindre una base. Has de tindre una base. I ara mateix no la tens.
I així ho hem fet a dintre de les comissions.
Preguntes per contestar. De bon govern, zero. De la comissió de seguretat, això és a data del 22 de l'1. Totes estan dins del termini per la propera comissió de febrer. De gestió de la ciutat, totes estan dintre del termini per la comissió del proper mes. De la comissió de cultura, zero. D'innovació social, dins del termini per la propera comissió de febrer. De l'horta, totes estan dintre de la seva. De transparència, zero. Per tant, quan dieu vosaltres que hi ha preguntes per contestar, no hi són. I jo no me queixo, zero, no me queixo per en absolut de res de les preguntes que feu. Feu totes les que vulgueu, només faltaria. Una altra cosa és que les respostes no t'agradin.
No, és que les respostes són del tipus aquesta pregunta no és d'aquesta comissió, és d'una altra comissió.
Tu, per exemple, me preguntes sobre un tema d'un acord marc que hi ha entre la Generalitat i l'Ajuntament, sobre una cosa que no està feta encara ni, o sigui, perquè no s'ha demanat, perquè és una cosa que fa referència a l'any 23, estem a tal de gener, evidentment, encara no s'ha fet ni l'informe. És que encara no s'ha fet ni l'informe. I, per tant, tu vols que te faci tota una sèrie de respostes? Bueno, i com això, te'n podria dir moltíssimes. De preguntes que ens feu que fan referència a coses de l'any 2022. De preguntes que es veuen que estan fetes a la intenció aquella, més que de fiscalitzar, de molestar.
Senyora Valls, els fets són els que són. I després, hi ha preguntes que s'han portat a la GAI perquè no s'han respost i perquè no s'ha pogut accedir a la informació.
Una cosa clara, sobre el tema del tema de l'empadronament, te convido a que te llegeixis l'informe perquè l'únic que diu, l'únic que fa és una recomanació. No revoque res, fa una recomanació i diu que ens recomana que fem una consulta. Que fem una consulta que ja està feta i que tenim la resposta. Si no, no haguéssim fet el que vam fer perquè és un redactat que està redactat pels serveis jurídics de la casa. I al final sempre acabeu ficant contra l'espasa de la paret els propis treballadors, els serveis jurídics
Reitero,
de la casa...
Reitero, perquè l'únic que feu és treure el focus de lo realment important. No és veritat. Estic en
3 minuts i mig, ara sí que hi ha...
Una altra cosa és que la resposta és que no t'agradi. Una altra cosa és que la resposta no t'agradi.
La Laura m'ha demanat paraula.
Sí, jo crec que a vegades també sí que és veritat que hi ha algunes preguntes que en la línia del que comentava el Javier de dius, per exemple, ara m'ha al cap una que van fer del tema d'Arbrat, no? Nota de premsa del govern explicant el pla d'Arbrat. Nosaltres anem a la comissió i, bueno, primer anem a la nota de premsa a veure si hi ha l'enllaç al pla d'Arbrat i així ens estalviem fer una pregunta, no hi és. Presentem a la comissió, ens podeu explicar el pla d'Arbrat que heu presentat en nota de premsa i titulars, etc. I ens diuen, no hi ha pla d'Arbrat. Ens han contestat, sí, però ens hem quedat sense informació de lo que ens interessava, que era el pla d'Arbrat.
Com les instal·lacions municipals a nivell
esportiu. Hi ha algunes coses que són així.
Hi ha un informe fet sobre les instal·lacions.
Carme,
hi ha encomanada.
El mateix alcalde, hi ha una nota de premsa, ho he dit abans, està penjada a la web i es diu, tenim la primera fase de l'inventari, està fet. Quan el senyor alcalde diu això, el primer que fem és, ostres, som els primers interessats amb saber què és el que, quina és la fase, quin és el projecte, però el volem llegir tots. Estem molt interessats perquè hi ha molts clubs i moltes entitats que volen ser partícips d'això. I la nostra sorpresa és que la resposta de la comissió és no hi ha res redactat. Dic, ostres, no pot ser, això no pot ser. Amb una administració pública tenim una responsabilitat. Jo i del nostre partit ho vivim d'aquesta manera. Tenim una responsabilitat d'allò que fem i d'allò que diem. I, per tant, escolta, és millor no dir-ho o no dir res abans de dir una cosa que realment no està passant.
No sé si Glòria...
Sembla la baralla d'Esquerra.
No.
És a dir... Sí, a veure, el que diu, 1.300 preguntes són moltes, però si és veritat que... si és veritat... No, a veure, és veritat. Hi ha una pregunta, amb 10 preguntes, si l'informe encara no està fet, no està fet. Vull dir, no se pot respondre, és veritat, si no està fet, no està fet. Jo suposo que cada regidoria té les seves... bueno, suposo no, sé que cada regidoria pues, presentarà els seus números, els seus estudis, vull dir que amb això... Però si és veritat que potser que siguem tots més eficients, vull dir, tots, eh? Vull dir, me fico en això. Jo intento no fer preguntes, o sigui, hi ha preguntes que les intento ja no ficar-les al sistema perquè sé que està molt, molt encapotat i les fallin vots a les comissions, que també és important. I sobretot, pues, el seguiment era jo, no? No se pot... Sobretot el tema de la premsa, a mi m'agradaria que quan venguin algo sigui veritat, perquè si no estem tot l'any...
No estic parlant de premsa, eh? Estic parlant de la web de l'Ajuntament de Lleida, que és molt diferent.
Ja. No, i sobretot pues, la premsa, pues, que, si anuncien una cosa, pues, que sigui realitat, no? Que bueno, no sigui d'això, perquè el ciutadà pues, se quede... han dit això i mira, no està fet, no? Pues, això,
bueno, pues, hem parlat de preguntes avui, n'hi ha moltes, m'ha quedat clar que moltes estan respostes, ara, altra cosa és que alguna pues, no hagi quedat... bueno, no estigueu satisfets o com us han respost. D'aquí 100 dies en tornem a parlar, a veure què tal. Carme Valls, Ana Florista, Xavi Estrada, Rosa Jove, Glòria Rico i Laura Vergés, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà, 12:20, tens una cita amb Lleida i amb mi, si vols, aquí a COPE. Ara, amb la Pilar García Muñiz, la resta de la informació.